contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts, som la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, ja amb la vista posada, tot el que ens tira a sobre, meteorològicament parlant, eh? D'això tindrem temps de parlar, perquè sembla que arriba aigua. I això sempre és una bona notícia de cara a dimarts, dimecres, ja veurem, eh? Bé, ara, per ser dilluns, no està gens malament parlar d'una qüestió que ja hem parlat i molt, i és que el tema té una mà en la part sorprenent, en la part que et deixa bocabadat de com s'estan fent les coses. I a vegades, quan penses en com s'estan fent les coses, parlo de l'educació, del sistema educatiu, no sé si darrere, sobretot dels que manen i els que s'encarreguen de preparar-ho tot i de fer aquests programes magnífics i de posar en marxa tot, hi ha una desídia, hi ha una no em vull cremar amb aquesta patata calenta, o hi ha una incompetència. I això seria el que ja no queda cap altre remei. És una evidència que l'educació a Catalunya no va bé. I és una evidència. No cal ser un gran expert, ni de buscar titulars, ni de buscar una hemeroteca. És cada cop més una evidència que això cada cop va pitjor. I què es pot fer per millorar l'educació a Catalunya? És una pregunta que es fa tothom, ens fem tothom. Què es pot fer, professors, pares, Departament d'Educació? És evident que hi ha un problema. I suposo que els experts, els que saben, i quan dic els que saben, no parlo dels pares, no parlo del Departament d'Educació, perquè és una evidència que no sap, no té ni idea, sinó parlo dels professors, de la gent que està a la trinxera, de la gent que en sap i porta molts anys fent la seva feina. Ells saben, o almenys crec que són els que tindrien més idea de com fer aquestes coses. El cas és que els estudiants catalans es troben a la cua d'Espanya en comprensió lectora, matemàtiques o ciències. Bueno, dale perico al torno. És que és una cosa que ja sabem, és una cosa que ja està, que està heredada. Mireu, per exemple, segons l'últim informe PISA, que elabora l'OCDE, i precisament amb aquesta entitat, és que el govern treballarà per tal d'identificar les mesures per millorar les competències bàsiques dels alumnes. Que pereza. Yolanda Canales, benvinguda a aquest bassal de fang que es diu educació.
Jo crec que el departament ha dit, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Ja que l'enemic entre cometes, sí, l'OCDE, sí, diu que Catalunya va molt malament, doncs, no sé, que t'ajudi.
Rebaixem les expectatives i posem tota la porqueria sota la catifa, ja està.
O a veure si, no sé, amb ells, doncs, aconseguim, no sé, o igual que t'ajudin a maquillar una mica els resultats, no ho sé. En tot cas, el que coincideixen alguns professors i també educadors amb els que hem parlat és que cal reflexionar i fer un debat a fons. Catalunya, ens diuen, han estat de les primeres en posar en marxa projectes educatius pioners, noves metodologies, noves pedagogies, que han resultat un fracàs a la vista dels resultats. I potser caldria, ens diuen, no cal anar a Finlàndia, que fins ara potser havia estat el referent en matèria d'educació, viatjar a Castella i Lleó, que és una de les comunitats autònomes líders. O sigui, si fos un país independent, se situaria ben amunt en aquest rànquing, eh? Tant que ens fixem en Finlàndia, doncs no cal. Podríem anar a Castella i Lleó, que ja alguna vegada ho hem comentat.
És curiós lo del tema de les administracions. Quan fas alguna cosa, que jo entenc que quan es fan aquestes coses es fan amb una bona voluntat de millorar el sistema. Estem d'acord fins aquí. Però si no funciona, és tan difícil donar un pas enrere? Segur que sí.
Jo no ho sé, però jo et dic una cosa, Cruz. Segur que aquí molts pares estan amb el sistema Innovamat. Em sento tonta. No ho entenc. Jo no ho entenc. Aquest és el de les matemàtiques. Diuen que els ha d'agradar i han d'entendre les matemàtiques. Sí, però sí. Jo no ho entenc, de veritat. I em sento jo, tonta. I hi ha nens, doncs, que aquest sistema no els acaba de funcionar.
Entra, no? Bueno.
És una experiència personal, eh? També t'ho dic. En tot cas, el que va fer la conselleria, almenys amb l'anterior responsable, Anna Simó, és receptar pinya, fer pinya i unitat.
Clar.
I també, això sí, va anunciar la creació de docents referents de matemàtiques i llengües als centres i la posada en marxa d'un pla per millorar la comprensió lectora, inicialment a 250 centres. També un pla per a la millora de les matemàtiques començant per 200 escoles. Però en general falten professors. També aquí ens hem de preguntar, estan ben formats? Hi ha vegades que sí, però com hi ha aquesta falta de professors, doncs, què sé jo, un professor de català el poses a donar anglès.
O biologia.
M'estic inventant, per exemple.
No t'ho estàs inventant, passa. Això passa. Coneixo casos directes d'amics que són professors d'una matèria determinada, anglès en concret, i que ha arribat a fer biologia. Tal qual, eh?
Clar, llavors, el que pot explicar aquest professor és el millor del millor? Doncs potser no, en la seva matèria sí, però en una altra no, encara que li posi la més bona voluntat del món. S'han de baixar les ràtios, hi ha massa alumnes, sobretot en secundàries, per professor, i tampoc no ajuden les diferents lleis educatives que han anat aprovat cada govern que ha accedit a la Moncloa, que aquesta és una de les qüestions que es demana, un pacte d'estat.
És un desastre.
Lleis també que molts educadors coincideixen en que rebaixa l'exigència quan, per exemple, doncs es permet passar de curs amb assignatures suspeses o quan no es posa notes per evitar angoixar l'alumne, no? Assoliment no satisfactori, assoliment satisfactori.
Sí, perquè si no es traumatitzen.
S'elimina, diuen, amb això, la cultura de l'esforç.
Segurament, i que per on agafar el brau per les banyes és complicadíssim i hi ha moltes preguntes a fer-se davant de tot això. Parlem d'un sistema genèric, de forma general. Puntualment, segurament hi ha nanos que són molt llestos, que també és nanos i el seu paper és un què. En parlem amb el senyor Damián Bardera. Qui és? És doctor en filosofia, és escriptor i és professor. I ha publicat fa res un llibre que es titula Incompetències bàsiques que reflexa precisament la situació angoixant, deixem-ho així, angoixant del sistema educatiu a Catalunya. Damià, bon dia, benvingut.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Escolta'm, quin paper tenen els professors avui en dia al sistema educatiu? Sembla una pregunta estúpida la que acabo de fer perquè dius, home, el professor dins del sistema educatiu és com la benzina al cotxe. Però avui en dia sembla que el paper no és exactament el de professor, perquè jo coneixo professors que fan de tot menys de professor moltes vegades. Fan de psicòlegs, fan de mames, clar, fan de papes, fan... però de professor a vegades...
Sí, sí. A veure, me dius, és una pregunta com molt bàsica, molt tonta. No, perdona, és que són aquestes les preguntes, no? Els que fem filosofia ho sabem, les preguntes aquestes més bàsiques o fins i tot pots dir més tontes, no, són aquestes les importants perquè apunten cap a un problema real, no? I clar, per exemple, quan no es tenen ben entesos els rols, llavors es genera molta confusió, genera caos i llavors és un terreny abonat pels mals entesos, per exemple, si tu en comptes de fer la funció de professor, que hi ha d'haver una certa distància amb l'alumne, no fotem, no? Vull dir, has de ser una figura de...
De professor.
De professor i has d'assumir un rol, si vols, de model, no?, de conducta. Però clar, si tu comences a fer de papa o de mama, llavors es comencen a confondre coses. Perquè hi ha nanos que tenen moltes mancances emocionals. Això és així. Llavors, esclar, et projecten a la figura de pare o la figura de mare. Llavors, si tu això no ho saps, si no ho saps parar, doncs ja hi som pel tros. I esclar, hi ha un desgavell important. Per això el llibre, de fet, es titula Crònica d'un desgavell educatiu. Els professors... és que el problema és que el sistema, o sigui, l'escola en si, ha abdicat de la seva funció d'ensenyar, l'escola com a institució. Llavors, què passa? Els professors hem de fer de tot, menys ensenyar. Fins i tot pots arribar a tenir problemes si vols ensenyar alguna cosa, no? Hem de fer, doncs, això d'educadors socials, de psicòlegs, que no et dic que no se'n necessitin, però potser no és la nostra tasca, perquè després també hem de fer de policies, òbviament, això fa molt de temps, hem de fer de buròcrates entregats, amb una paperassa que t'assumeix en un buit absolutament nihilista... Què hem de fer més? Bueno, hem de fer sobretot el rol aquest d'animadors culturals, no? Que els nens es diverteixin, tenir-los allà guardats, perquè clar, no fos cas que els hi exigissis una mica d'esforç, no? Doncs és això, tenir guardat de la canalla i que s'ho passin bé i anar fent. I això que comentes tu, que conec professors que fan de tot menys de professors, sí, és cert. I n'hi ha molts que ja en tenim la pipa plena d'això.
Damià, clar, estem parlant de que tot això depèn, aquest sistema depèn bàsicament de l'administració i de moure coses. Tu creus que l'administració és conscient de tot això?
Mira, no ho sé, és una pregunta que em faig jo sovint i des que vaig començar a treballar que me la faig. És ignorància, és desídia o és cinisme? Val? Jo estic convençut que hi ha molta gent dins el que és l'administració que sap el que passa, ho sap perfectament, per exemple, els inspectors, i són cínics, és a dir, fan veure que no passa res. Et diuen coses tipus, escolta, on t'ho diu la normativa que els nens s'hagin de divertir? O ja, és que la normativa ja ho sé que no ho diu, però una cosa és el que diu el paper i després el que acaba passant en realitat. I el que diu el paper ja t'aporta cap aquí. No, o sigui, no nego que el paper tingui molt bones intencions, però clar, per fer la carta als Reis, la carta als Reis la podem fer tots, no? Una altra cosa és després el que acaba passant. Igual que amb les adaptacions. Fixa't, la normativa no pot dir que... no diu que facis... que es pugui fer una adaptació en un nano per ganduleria. Això no ho diu. Però després la realitat és que hi ha molts nanos que el seu gran problema és que són ganduls. Però com que la normativa no permet això de la ganduleria, llavors se li fa una adaptació per algun altre concepte. Val? És igual, ja en troben qualsevol, el que sigui, TDA, dislèxia, i no et dic que no hi hagi nanos que necessitin una adaptació per TDA, però n'hi ha alguns o forces que el seu problema no és el TDA, sinó la ganduleria. Què té a veure una cosa amb l'altra? Llavors, clar, tot cola, no? És a dir, tenim una normativa, però després d'aquesta normativa a la pràctica acaben passant unes altres coses. I ho saben, però clar, fan veure que no.
Com és possible que estigui tan enquistat? Per on s'ha de començar tot això?
A veure, és que avui això... ens hi podríem passar 3 o 4 hores, però si a bombers hi hagués el nivell de desídia, improvisació, poca professionalitat que hi ha en el departament, el país ja s'hauria ensorrat fa temps. Val? Jo d'això no estic convençut. Ara, com és que tenim aquest desastre, aquest desgavell, i encara sobre hi ha gent que ho nega? Mira, es poden posar hipòtesis sobre la taula, no ho sé, però és que jo estic convençut, començo a veure que aquí el que passarà d'aquí un temps amb la intel·ligència artificial i tot això és que hi haurà una bona part de la població que no treballarà, val? No tindrà feina. Llavors, esclar, si tu aquesta gent que no treballarà, que són carn de canó, tu en aquesta gent els tens formats, aquesta gent serà problemàtica, perquè dirà, ei, què passa, no? Vull dir, es queixaran. Ara, si no tenen cap formació i s'han passat tota la seva educació jugant i cantant i sense continguts, que els hi pugui donar una brúixola per anar pel món i per tenir un criteri, doncs aquesta gent no es queixarà, se'ls donarà una paga al mes perquè es puguin connectar al Netflix, saps? Per dir alguna cosa.
I s'ha acabat.
I avall. I s'ha acabat. I llavors,
ostres, dius, Damià, aquí això, què està passant, no? Això que estàs dient té un peu la conspiranoia, fins i tot.
No pretenc ser conspiranoia, ni molt menys, però és que el problema no és que hi hagi... A veure, aviam si ens entenem.
Que estic molt d'acord amb tu, perquè és inevitable arribar a pensar, carai, aquí possiblement hi ha, davant d'aquesta evidència, igual hi ha una intencionalitat real darrere de tot això.
És més trist tot plegat, més trist i lamentable, perquè no és que hi hagi una mà negra o una intencionalitat tot darrere, no, és la inèrcia del sistema. Saps? No hi ha ningú que tingui la valentia ni el coratge de revertir-ho això o d'intentar posar-hi remei. I llavors dius, ostres, és que encara és més trist. Encara és més trist.
Parlem d'incompetència, de desídia, pràcticament, no?
Desídia, sí. I penso una cosa, que és el que jo estic molt emprenyat, és, es parla d'inclusió, que és una falsa inclusió, el que està passant, perquè després en el futur serà més segregació. M'explico. Un alumne que ve de família, diguéssim, amb pocs recursos, val? I que a casa seva no li poden ensenyar coses, que no el porten al cine, que no hi ha llibres, doncs aquest alumne, si ara mateix va a la pública, aquest alumne ja ha llepat. És que ja ha begut oli. Perquè és que on te trobarà tots aquests coneixements si no li ensenya a l'escola?
Clar,
l'alumne que a casa, doncs els pares se'n preocupen i tot això, aquest ja, mira, ja ho acabarà prenent pel seu compte. Val? Que, per cert, hi ha pares organitzats que, com paral·lelament a algunes escoles, per ensenyar als nanos, per ensenyar, quan això ho hauria de fer l'escola.
És brutal,
doncs
això.
El nano aquest, que no té uns recursos a casa, doncs aquest ja ha begut oli. Llavors dius, ostres, l'escola, per aquest tipus de nanos, no?, que venen de famílies, doncs el que sigui, desestructurades, pobres, doncs l'escola és l'única oportunitat que tenen pel dia de demà, doncs, fer carrera, poder assumir càrrecs de responsabilitat, però, clar, si ja tenen aquesta educació que hi ha avui dia, doncs llavors és que ja no arribaran. I, per tant, molta més segregació.
Damià, moltíssimes gràcies, molt amable.
No, doncs gràcies a vosaltres i fins aviat.
Doncs aquesta és la situació. Ja vostès poden treure les seves pròpies conclusions, si volen, si no volen, inevitablement, i és cert una cosa, és veritat que podes pensar que hi ha una mano negra, una intencionalitat, una conspiració de fer els nanos més tontos. Més tontos. No vull dir això, perquè no són tontos, són llestos. Més analfabets. Això és una cosa ser analfabet, una cosa ser tonto. Són coses molt diferents. Però la cosa és possiblement molt més trista encara, i és incompetència de les administracions. Bueno. Yolanda, pues ya está.
¿De quan fa? ¿Quan fa que parlem d'això?
Esto ya aburría, ya es lo de siempre. Es la mateixa cançó lamentable que tenim i dale, perico al torno. És que és veritat, i és lamentable i molt, molt, molt greu, molt greu.
Moltes vegades ho hem comentat aquí, eh? El nivell que, no és per res, que teníem nosaltres, que vam estudiar batxillerat i...
Per això fa por...
Cou, i ara...
Per això fa por dir allò de, no, és que jo en mis tiempos, per exemple, l'abuelo Cebolleta, i sembla que encara no vulguis donar un pas cap a la modernitat, cosa que no és certa, però bé. Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt, va, que de seguida precisament continuarem parlant de tot això, però perquè hi ha famílies, mireu, hi ha famílies que paguen, ojo, que lo que voy a decir es casi posa els pres de punta, paguen els nanos perquè llegeixin un llibre. És a dir, a veure si m'explico, eh? Diu, si tu et llegeixes, jo què sé, un llibre de García Márquez, et pago unes bambes, o et compro no sé què. Això és correcte? O no? En parlarem de seguida. Tot això en parlarem amb la Fundació Bofill. Però abans, no sé si tens ja les finestres modernes de Brico Ventana. Espavila perquè venen pluges, eh? Dona-li la teva llar el confort que es mereix amb les finestres modernes de Brico Ventana Punès, brico-ventana.es, que mantindrà la teva llar càlida a l'hivern i fresqueta a l'estiu, perquè manté també l'aire condicionat, eh? Ja ho saps, per una comoditat màxima, Brico Ventana Punès.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con esvalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Flexicar.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha gran, els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. O sigui, bé, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. Llavors, el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença ha de generar-se cap a catarates. Entenem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates, és a dir, el rest de la nostra vida. Si no ens apareix alguna cosa dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el làser Catalyst, aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament,
la substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí,
però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho faig un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
És ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols, bàsicament. És perquè et dona la gana, igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologia3torres.com o oftalmologia3torres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pagaries perquè els teus fills llegeixin? Seria la solució per fomentar la lectura? De fet, algunes famílies han optat per incentivar la lectura amb premis, amb l'esperança de que els seus fills doncs acabin adquirint un hàbit lector, no? Li compra una peça de roba, unes bambes... Però com estimular que els fills llegeixin? És la base per entendre i fomentar aquesta capacitat i aquesta comprensió lectora cabdal en pràcticament tots els aspectes de la vida. Doncs parlem amb la Marta López de la Fundació Bofill, del programa de lectura de la Fundació Bofill. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Que difícil això de fomentar la lectura en els joves, no? O no és tan difícil?
Sí, a veure, és molt difícil, sobretot perquè vivim en un món en el que tots els inputs que rebem, no, ens porten a fer altre tipus d'activitats i sobretot altre tipus de lleure abans que llegir, no? Llegir és gairebé revolucionari, diria jo, no? Cultural.
És nob, és muy, és fins i tot no és nob.
Exacte, no? Perquè és veritat que, doncs clar, vivim en, això, en un món de,
sí, sí,
i ho explicat altres vegades, no? Del menjar ràpid, i per tant llegir demana una altra actitud, i per tant és veritat, és complicat en el món que vivim ara, doncs agafar un llibre, perquè tot, no només els joves, perquè ara es parla molt dels joves, també passa amb els adults, no? Els adults hem deixat de llegir per gust, no? Perquè tenim altres tipus de lleure, no? Que ens generen aquestes endorfines, no? Més de forma més directa, no? O més això.
Sí, sí, més atractives, més regalimoses, més addictives, diria jo, fins i tot.
Sí, segurament.
Llavors, quins passos hauríem de donar per fer tot això?
Clar, per fomentar el gust, recordem que sobretot que llegir és un tema que demana doncs de construir un hàbit, no? I per construir un hàbit, com qualsevol altre, doncs l'hem de practicar molt. Per tant, hi ha un element molt, molt important, no?, que és aprendre a descodificar, no?, a agafar certa agilitat en la lectura, i això l'escola ho fa prou bé, diguéssim, no? Ens ensenya a com funcionen les paraules, què volen dir les paraules, no?, de forma aïllada, però desenvolupar el gust, no?, i per tant l'hàbit, això demana no només de l'escola, sinó que molts actors dins i fora de l'escola doncs, es posin, no?, a disposició de fomentar-lo. Això vol dir doncs, tenir, doncs, disposar de biblioteques que siguin accessibles, no?, disposar d'extraescolars que tinguin a veure amb la lectura, disposar de famílies, no?, que promoguin la lectura, i sobretot això, que hi hagin espais on llegir sigui diguéssim, benvingut, no?, i sigui premiat i sigui, no?, diguéssim, reconegut.
Hi ha algunes famílies, això t'ho comento per veure, per sondejar la teva opinió, no?, que han optat per incentivar la lectura amb premis. Amb premis, doncs, com una peça de roba, si llegeixes un llibre, amb una esperança de que adquireixin aquest hàbit lector. O sigui, començar amb el premi, però que després això quedi. Pot ser un camí correcte?
A veure, la primera cosa a dir que és que cadascú fa el que pot a casa.
No, això segur. No és una qüestió crítica. És una qüestió que sorprèn. Però
és veritat, han sortit diferents articles, no?, amb aquesta idea d'incentivar la lectura amb un premi econòmic, no?, això, amb una roba, una... Hi ha hagut diferents... El que passa que jo crec que hi ha dues coses que m'agradaria dir sobre això. La primera és que d'entrada associar la lectura, és a dir, el missatge que donem quan donem diners per llegir, no?, és... estem assumint que la lectura ha de ser avorrida per definició i, per tant, necessito premiar-te perquè, si no, no
llegeixes.
Jo crec que, si més no, crec que s'hauria de pensar això, no?, bé, perquè és veritat que estem donant aquest missatge. I la segona idea és que tots aquests articles que han sortit es parla molt poc de que, en realitat, les famílies, no?, que expliquen, no?, jo vaig donar... I sortia l'altre dia $100 a la meva filla si llegia un llibre sencer, no? I no explicava, després no s'ha posat sobre la taula que aquesta mateixa mare, no?, que deia que havia donat $100 a la seva filla, o l'altra que havia dit que li comprava roba, deien prèviament que elles eren molt lectores, no? I per tant, hi ha una... No estem analitzant que aquell infant, malgrat que no està llegint, perquè segurament en plena adolescència li ve més de buscar amb els amics o intercanviar missatges amb el seu grup d'iguals, no estem posant de manifest que en realitat ja té un entorn promotor i que els seus pares han sigut capaç, o sigui, li han donat un han sigut referents, no?, com a lectors. Fins i tot algun d'aquests articles parlava de que hi havia una mare que havia estat capaç de preguntar als seus amics llibreters o mestres, no?, quins llibres li podia oferir a la seva filla perquè li agradessin i perquè s'enganxés, i acabava dient, no?, que hi havia les novel·les romàntiques havien sigut la via, no?
És que, Marta, l'entorn és importantíssim. Si uns pares lectors habitualment deixen fills lectors.
Total. O sigui, tard o d'hora, és veritat, que després doncs hi ha alguns que més, alguns que menys, però que el que és més important és sembrar aquest espai, que siguin que tu puguis veure els teus pares llegir, que els teus pares t'acompanyin, que sigui una activitat divertida a casa, que es vegi com un espai de gaudi, segurament és dels temes més determinants.
Doncs Marta López, del programa L'èxit de la Fundació Bofill, escolta'm, moltíssimes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, merci.
I aquesta és la situació que conforma la lectura. Ja traiem conclusions de tot això. Cadascú, això és veritat, fa el que pot. Si quieres adelgazar, perder volumen, grasa o peso, prueba ya hoy el plan 1-2-3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad y frustración. Con el plan 1-2-3 es más fácil de lo que piensas. Sano, efectivo, no son batidos, sigues comiendo. Y Enriqueta nos explica cómo conseguirlo en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Gracias. Pues sí, mira, ahora, en otoño, es el mejor momento para hacer una limpieza, que decimos la operación detox, y llegar a perder de 4 a 7 kilos, bajar más de 3 centímetros de volumen y eliminar la grasa localizada, en solo 3 semanas y sin matarnos en el gimnasio, sin dietas difíciles, porque vamos a activar el metabolismo, vamos a quitar la celulitis, la barriguita, vamos a bajar de peso. Además es drenante, te deshinchas, eliminas la retención de líquidos y claro, bajamos de peso, Cruz, y regulamos el azúcar, el colesterol, la hipertensión y menos presión en rodillas, articulaciones, espalda. Todos son ventajas. Vas a bajar de 4 a 7 kilos, vas a perder más de 3 centímetros de volumen y en tan solo 3 semanas.
Y lo mejor, que sigues comiendo, que no son batidos, que es un producto 100% natural a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento y es apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de contorno de barriga. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña con un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen y nos olvidamos de la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja con otro vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Sí, además son saciantes, nos calman la ansiedad y nos ayudan a eliminar la grasa. ¿Y el resultado? Pues de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono es fácil como el plan, ¿eh? 650-51-52-53, porque Cruz, hoy todas las llamadas de COPE van a tener de regalo con el plan las 3 infusiones. Oh. La detox, más la DENA, más la lipo, pero que me la piden, ¿eh? También de regalo la faja cinturón efecto sauna, que es reductora de barriga, moldeadora de cintura, quema grasas y además nos alivia el dolor de espalda, que puede ser cervical, lumbar o asiática. Fantástica, que sí, que te viene de regalo con tu plan 1-2-3, llamándome ahora. El teléfono 650-51-52-53.
Pues porque con el plan 1-2-3 vas a cuidar el equilibrio microbiano, deshincharte, tonificar tu cuerpo. Llama ya ese teléfono 650-51-52-53, que vas a conseguir una depuración total, bajar más de 3 centímetros de barriga y perder de 4 a 7 kilos. Sí funciona, sí funciona, sí. Y es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas. Es económico, con registro sanitario, evidentemente, y hoy esta sensacional oferta, las 3 infusiones más la faja reductora y efecto sauna con tu plan 1-2-3. Enriqueta, si es que la mejor oferta además es cuando miras la báscula, eso es lo mejor.
Claro que sí, cuando ves la báscula, de 4 a 7 kilos menos y sobre todo cómo hemos bajado de volumen, es que, bueno, el ego sube, ¿eh? Sube de verdad y además no te muevas de casa, ¿eh? Porque Clinitec te lo lleva a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Anímate. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets, patunets.
Patunets, molt grans, Cruz. Adeu, adeu, adeu.
Va, que de seguida intentarem ser una miqueta més savis i rebrem aquest estudi a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar de curiositats.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejemos de pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Voleu tenir llibres que et culturitzen, et diverteixen, t'ho fan passar bé i, a més, et fan ser una miqueta més savis? Pues parlem dels llibres sobre curiositats de l'Alfred López, el divulgador científic, el nostre, jo, espera, lo hago mío, el nostre divulgador científic, no és nostre, evidentment que no és nostre, però portem tants anys que ja ho faig meu, el nostre divulgador científic, l'Alfred López, que a més, si els seus llibres de la saga de Listo de Tolosa, aquests llibres sobre curiositats, que en sèrio són molt interessants, doncs també les podeu trobar per Amazon, però si voleu un signat per ell, un autografiat per ell, us ho envia a casa sense despeses d'enviament, i l'única cosa que heu de fer, a més, és o l'envieu un mail a contacto@alfredlopez.es, contacto@alfredlopez.es, o ens ho demaneu aquí a la ràdio. A la ràdio, ei, que com em puc posar en contacte amb l'Alfred López per demanar un llibre? I de seguida ho fem, Bé, Alfred López, com estàs? Eres nuestro Alfred López. Sí, nuestro. Alfred
nuestro,
López.
Ya nuestro. Soy hombre, ya llevo unos cuantos años.
Pues eres nuestro.
Ya soy parte del mobiliario.
Ella es parte de la casa, del programa. Y es nuestro Alfred López. Sí. Vamos a empezar por el origen del término veneno.
Veneno, sí.
¿De dónde viene veneno?
Pues mira, el término veneno originalmente no se refería a una sustancia tóxica, sino a preparados utilizados para aumentar la libido masculina. Sí.
¿En serio?
Sí, similar a lo que hoy conocemos como afrodisíaco.
De acuerdo.
Hablar de afrodisíaco era hablar de veneno. Hablar de veneno era hablar de afrodisíaco.
Pero ¿cómo acaba siendo una cosa?
Uno venía desde el latín. Veneno, sí. Y afrodisíaco venía desde el griego para referirse a lo mismo.
De acuerdo.
Aquello que servía para aumentar la libido. Aumentar la libido masculina.
Masculina.
En la
masculina,
época,
sí,
tenemos
sí.
que hablar que hace 2000 años o más, no se pensaba en la libido
femenina. Hasta hace poco no se pensaba en la libido femenina. No
pues
hace
bien.
Falta irse tan
pues
lejos.
Bien. En la antigüedad. Veneno, la palabra veneno, derivaba del latín venenum, relacionado con Venus, que era la diosa romana del amor.
Dale ahora.
Mientras bien. Que afrodisíaco proviene del griego, como te he dicho, el griego afrodisíacos, vinculado a Afrodita.
Muy bien, sí señor.
El equivalente griega, la equivalente a la diosa del amor griega. Inicialmente ambos términos describían, como te he dicho, lo mismo. Pero con el tiempo, veneno comenzó a designar cualquier tipo de sustancia medicinal elaborado en boticas, y a quienes las preparaban se les llamaba venenarios, no boticarios, venenarios.
¿Venenarios?
Sí, aquel boticario, aquel farmacéutico que se dedicaba a hacer este tipo
los preparados,
farmacéuticos, se les llamaba venenarios, así consta también en los diccionarios y tal de la época, Y posteriormente, debido a la toxicidad de algunos de estos preparados, el término empezó a diferenciar entre veneno bueno, venenum bonum, y veneno malo, venenum malum. Todo esto se encuentra en las crónicas de hace siglos y siglos.
Es alucinante esto, sí.
Y durante la Edad Media, veneno, la palabra veneno, entonces pasó a referirse exclusivamente a las sustancias tóxicas y además que podían ser mortales, mientras que el término fármaco empezó a utilizarse para los medicamentos convencionales. ¿A
alguien se le pasó por la idea de esto? Hay que diferenciarlo.
Hay que diferenciarlo porque empezó a ser algo que servía para como un tipo de afrodisíaco, hacer algo que era un preparado químico, pero que como a algunas personas les podía sentar mal e incluso se podían intoxicar, pues vamos a diferenciarlos de los que curan a los que matan.
A los que matan.
Los que matan los dejamos con el término veneno, y los que curan vamos a ponerle el término fármaco.
Doncs mireu, a vegades també penses que verí, en aquest cas, com l'amor mata, pues a veces el amor, aunque dijo aquella canción de amor, no se muere. Bé, més curiositats. Almanaque. És un calendari, un almanaque, sí, és un calendari, sí. Però ¿cuál es el origen de ese término, del término almanaque?
Bueno, más que un calendario, almanaque es una publicación anual que registra datos, eventos relacionados con la astrología, la meteorología, la agricultura, la religión y las efemérides, ¿no? Y luego sirve también de calendario, pero es todo esto, ¿no? Ajá. Y aunque hoy en día se utiliza comúnmente como sinónimo, como tú bien dices, de calendario, su origen etimológico es muy, muy, muy interesante. Mira, la palabra proviene del árabe hispánico almaná, que a su vez deriva del árabe clásico muná, cuyo significado era alto de caravana.
Sí, ¿y cómo acaba esto? ¿Cómo un alto de caravana acaba siendo...?
Pues este término hacía referencia a cómo los pueblos antiguos comparaban las posiciones de los astros con camellos en ruta.
Sí.
Por la sombra que hacían esos camellos
de
en ruta. O cómo se tenía el posicionamiento. Miraban al cielo y veían también cómo se colocaban las estrellas. Y cómo... Entonces dijeron, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Tú sabes que la mayoría de cosas que se ha llamado del cielo, de astrología, se le ponía una comparación con algo que conocían en la Tierra, ¿no? Pues dijeron, pues mira, esa circulación de que se han puesto varios planetas o varias estrellas, se han puesto en línea y tal, me está recordando a cómo va una caravana de camellos. Pues le vamos a llamar Muna, y de Muna, pues almanaque al final, ¿no?
Alfred López, divulgador científico, listo que, nuestro listo que todo lo sabe.